Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Avui us portem un programa una mica especial. És el primer de 2019. Bé, bon any, estimades oients! L'adrecem als i les professionals interessades a abordar la creació audiovisual participativa amb infants i que ho facin des d'una perspectiva educomunicativa. Doncs ja us donem la benvinguda en el tercer programa de Cinema Infants. A la primera part del programa d'avui parlarem sobre la segona edició del Seminari d'Educomunicació per a la Justícia Glocal, una formació sobre aquest tema que estem impulsant des del Parlante i Teleduca Educació i Comunicació, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Ens acompanya la Juliana Sotelo, de l'equip del Parlante, que ha vingut a presentar-nos al seminari i a reflexionar amb nosaltres sobre l'educomunicació. Dedicarem la part final del programa a presentar-vos un projecte d'educomunicació molt important per nosaltres i al qual aboquem molta energia, la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu. És un projecte de creació audiovisual participativa que des de fa 13 anys coordinem conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics, que dinamitzem des de l'equip de Teleduca Educació i Comunicació i on participen diferents escoles del districte de Sant Andreu. Arran de l'èxit del primer seminari d'educomunicació per la justícia glocal, que va tenir lloc entre la primavera i l'estiu de 2017, arriba la segona edició, que va carregada de noves experiències. Educació més comunicació. Aquesta és la fórmula màgica, i sempre des d'un punt de vista participatiu i transformador.
En realitat, la comunicació està en totes parts. Som seres sociables, somos seres humanos en la medida en que nos comunicamos, y la comunicación implica educación muchas veces. Todo lo que transmitimos, todo lo que decimos, de alguna manera influye en el otro, en la otra, de alguna manera hace que esa otra persona pueda aprender algo. Entonces la comunicación y la educación no se pueden desligar, están juntas. La educomunicación para mí entonces es una base del tejido social, es lo que hace un poco que nos volvamos humanos. Pero también es una herramienta de cambio muy potente y es lo que hemos visto en nuestros trabajos.
Avui en dia el canvi de paradigma en quant a la comunicació que estableixen també les joves i qualsevol persona, les tecnologies han donat un salt, ens estem relacionant i comunicant de formes diferents i pensem que tot això també cal tindre-ho present i treballar-ho i caminar cap a formes saludables i naturals i no deixar-nos absorbir per tot el que les noves tecnologies ens estan envoltant i ens estan donant possibilitats. No?
Així ens ho estaven explicant l'Alfredo Cohen, del Parlante, també, i el David Fernández, de Càmeres i Acció. Aquest seminari, de fet, és una aproximació teòrico-pràctica a l'educació i a la comunicació com a eines per abordar la justícia global. I com ho fem, això? Doncs a través del desplegament de pràctiques de transformació local i comunitària. I aquestes són algunes de les paraules que anem fent servir quan diem que ens dediquem a l'educomunicació. Però per aclarir de forma àmplia però alhora també complexa a què ens referim quan parlem d'aquest terme, de la educomunicació, escoltarem les veus d'altres formadors i formadores de la primera edició del seminari. En acabar les seves presentacions, van compartir els seus punts de vista i també les maneres de treballar amb les nostres càmeres. I aquí tenim un resum.
Mira, de comunicació penso que és donar-li una nova oportunitat a la comunicació, en el sentit de que vivim en un moment en el que el paradigma de la comunicació ha estat molt condicionat a un sistema socioeconòmic concret i a un model de relació concret, i per mi educar en comunicació significa retornar allò que li diem la dignitat de la comunicació i també a les possibilitats que hi ha de creixement humà, personal i social, no?, darrere de la comunicació com a tal.
Bueno, jo crec que educomunicació seria ensenyar sobre mitjans de comunicació que estan al nostre voltant. És a dir, la nostra societat també està envoltada de mitjans de comunicació, xarxes socials, internet, tant els mitjans com els continguts que ens ofereixen, i això forma part de la formació dels nens també. O sigui, dintre de la seva educació, la formació del seu jo ara mateix és diferent a quan jo era petit. Ara passa per les xarxes socials, per autorepresentar-se a través de les selfies, per seleccionar les notícies a través de Facebook o de Twitter, i així crec que s'ha d'educar o tenir una certa consciència de què fan aquests mitjans i com els representen amb ells, com ells se senten representats dintre d'aquests mitjans i com ells els agradaria sortir.
En el tema d'educomunicació, el nostre objectiu realment no era tant educar en audiovisual realment, sinó utilitzar l'audiovisual com una mica un mitjà que els agrada o que pot servir de vehicle, més aviat per treballar temes de valors o temes de formació dels propis xavals, no?
Tota educació comporta una expressió, i aquesta expressió naturalment l'audiovisual, la comunicació hi és, i pensem que és fonamental el fet d'això, de que els nanos els hem de dotar d'una mínima alfabetització per poder expressar tant el que aprenen com el que senten.
I aquestes eren les veus de la Sílvia Cepero, també de Càmeres i Acció. També teníem el Daniel Miracle, de l'entitat Neoquinoc, i també teníem el Jordi Oriola i Jordi Calvet del projecte de l'Institut Quatre Cantons. Al nostre entendre, l'educomunicació ens situa en un rol compromès amb el món i amb l'entorn, com deien els nostres companys i companyes de projectes, i al mateix temps ens engresca amb la idea de transformar la realitat. Ara ho aclarirem.
L'educomunicació és una experiència comunitària, viva, diferent, i que fuig del sistema convencional d'educació. I en l'educomunicació fomentem que tots siguem mestres i tots siguem alumnes. I creem aquests espais de trobada, perquè a través del diàleg doncs, ens autorepresentem, ens empoderem les unes a les altres i puguem armar-nos de valor i de dignitat com per canviar aquest món.
Saber a on volem anar i quin és el fil argumental o l'explicació que nosaltres li donem a això, i per això la comunicació aquí té un paper tan important, no? Com descrivim això? Doncs estem fent aquesta pel·lícula perquè volem explicar això a una audiència que és tal. I llavors, doncs, com aquesta narrativa que construïm conjunta ens permet arribar a unes metes compartides. I per tant també és molt important com s'explica.
Tenim el tema de la creació col·lectiva perquè treballem sempre amb la metodologia del treball participatiu, no?, i de l'autogestió. Tenim una intenció de visibilitzar problemàtiques i fer una denúncia social, amb crítica. Alhora diem que posem l'altaveu en aquells col·lectius que a vegades tenen més dificultats per poder-se expressar o que estan invisibilitzats. Llavors també tenim la base de l'activisme i el que parlem de l'autorepresentació, no?, que és com ens podem explicar, que és el que deia abans, en primera persona, i com facilitar les eines perquè això sigui possible, i també donar molta importància a tot el que és el procés, més enllà del resultat, que a vegades quan parlem de comunicació pensem molt en un resultat i insistim molt en el procés.
Aquí tornàvem a tenir veus diferents de formadors i formadores. Teníem el Damià Caro, de Com Soc, teníem també a l'Alba, de DEICI, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la Sílvia Cepero, que ja havíem sentit abans, de Càmeres i Acció. Amb ells i elles hem entès que la educomunicació fa confluir metodologies actives que provenen tant de l'educació com del camp també de la comunicació. I ho fan des d'una perspectiva crítica i amb estratègies basades en l'aprendre fent. Recordem que es tracta d'una iniciativa conjunta al seminari que estem organitzant en la seva segona edició del Parlante i de Teleduca Educació i Comunicació. Aquest seminari compta amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, on es realitzaran els mòduls 1 i 3, i la fàbrica de creació Fabra i Coats, que és on tindrà lloc el mòdul 2 i que ara acull en aquest programa, perquè acull Ràdio Fabra. El seminari té el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Estàs escoltant Ràdio Fabra.
I ara continuem amb la nova secció que tenim avui de l'entrevista. I, com us dèiem en un inici, ens acompanya a l'estudi la Juliana Sotelo, que va ser alumna de la primera edició del seminari i que actualment forma part de l'equip del Parlante. Donem pas, doncs, a Matilde Molnar, la nostra companya de Teleduca, que entrevistarà a la convidada d'avui.
Hola, Juliana, muchas gracias por venir hasta Radio Fabra.
Matilde, muchísimas gracias. Karma, muchas gracias por invitarnos, por abrir este espacio para compartir un poco lo que estamos haciendo en esta segunda edición del seminario.
Muchas gracias. Ya hemos realizado una introducción al seminario y a lo que entendemos por educomunicación. Para comenzar, nos gustaría que nos hables primero como antigua alumna del seminario y nos cuentes lo que entiendes tú por educomunicación y qué significó para ti realizar esta formación.
Vale, pues yo estuve en la primera edición del seminario. Mi formación académica y profesional proviene de otro lugar. Soy abogada, estudié en Colombia. Así que la verdad para mí fue una gran sorpresa encontrarme con todos los contenidos del seminario en esa primera edición. Inicialmente, digamos que lo que pensaba encontrar allí, ¿no?, era un espacio donde pudiera aprender a desarrollar proyectos que estuvieran conectados con la educación y la comunicación. Más allá de eso, de ahí en adelante todo fue una sorpresa. ¿Qué me encontré en esta primera edición del seminario? Pues un espacio donde precisamente pude compartir y aprender, observar muchas experiencias de acá de Barcelona y de diferentes lugares en los que se trabajaban estas herramientas que ofrece la educación y que ofrece la comunicación, que está tan presente en diferentes partes de nuestro cotidiano, ¿verdad? En las imágenes, en las fotografías, en los vídeos de YouTube, Facebook, etcétera. Y cómo a partir de todas estas herramientas se puede trabajar en proyectos que estén conectados con la transformación social, con el cambio social. Me parece que definitivamente es algo muy potente que se puede utilizar justamente pues en estos momentos. Así que esa fue mi percepción.
Muchas gracias por compartirlas. Y ahora, ¿nos podrías explicar un poco cuál es el objetivo de esta segunda edición del seminario?
Vale, pues en esta segunda edición, en el 2019, pues bueno, lo que queremos hacer es un poco como ofrecer a los diferentes actores profesionales, estudiantes, etcétera, que estén conectados con todos estos procesos de educación para los derechos humanos, educación para la paz, un nuevo marco de actuación. Ese marco de actuación, digamos que parte de una fórmula que es la teoría más la experiencia y la práctica desde estas herramientas educomunicativas. Así que es un marco muy atractivo que ofrecemos a partir de este seminario, porque no solamente vamos a sentarnos a escuchar a una persona, sino que también tenemos una parte donde vamos a escuchar experiencias de Barcelona y de diferentes partes del mundo, África, Latinoamérica, Irlanda, Alemania, etcétera, proyectos que se han desarrollado en estos sitios. Y por último, tendremos un tercer módulo que va a ser práctico. Entonces, los participantes tendrán la posibilidad de desarrollar su propio proyecto. Así que la verdad que sí es bien, bien interesante lo que se va a trabajar en este segundo módulo. Adicional, no solamente ofrecemos esta parte presencial, sino que invitamos también a todos a que vayan a nuestra página web. Tenemos una sección que es, digamos, está a través del MOOC, donde podemos ver de manera virtual las diferentes experiencias y todo lo que se desarrolló en el seminario de la edición 2017. Prácticamente se está generando allí como una red en la que podemos consultar también todo este tipo de información a través de nuestra página. Voy a decirla acá un poco para que los oyentes la puedan consultar. Educomunicacio-glocal.elparlante.es. Allí pueden obtener absolutamente toda la información sobre el seminario.
Muy bien, muchas gracias. Ya nos anticipaste un poco a qué tipo de entidades o personas va dirigido, pero ¿nos podrías explicar un poquito mejor a qué persona podría venir a participar de la formación?
Genial. La verdad que a quienes está destinado es abierto. Imagínate, yo era abogada y terminé haciéndolo y la verdad que aprendí muchísimo porque de ahí salió un proyecto que fue Danzando en la Libertad, que en algún momento se va a materializar, yo sé que sí, con mujeres en prisión. Entonces, dirigido pues a profesionales, a estudiantes, a técnicos que, digamos, tengan esta intención de atender las necesidades de un grupo de población más vulnerable en su ciudad, etcétera, mediante proyectos que utilicen estas sinergias entre la educación y la comunicación. Se pueden desarrollar, digamos, proyectos en diferentes ámbitos, como la intervención comunitaria, la educación formal y la no formal, y las políticas públicas. Así que, bueno, pues completamente invitados todas las personas vinculadas a la, insisto, a la educación formal, a los servicios públicos de la administración local, por ejemplo, la educación en el ocio, educación artística, comunicación social, ONGs, tercer sector, etcétera, pues muy bienvenidos.
¿Y cuándo se llevará a cabo el seminario y qué duración y el precio que tiene para que todos los oyentes puedan tener toda la información?
Claro que sí. Bueno, el seminario iniciará el viernes 1 de febrero. Tenemos un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y luego los sábados de 9 a 1 de la tarde, 9 de la mañana a 1 de la tarde. El seminario se extenderá hasta el 15 de marzo, es decir, del 1 de febrero al 15 de marzo. Son tres módulos que trabajaremos. Y la verdad que el precio está muy bien. Son 90 euros por estos tres módulos en los que, digamos, se desarrollarán diferentes cosas, como por ejemplo, lo explico un poco más.
Sí, sí, eso ya nos comentaste un poco algo, pero nos gustaría conocer más en detalle todos los contenidos que se tratarán en los diferentes módulos del seminario.
Tal cual. Pues mira, en el primer módulo tenemos un módulo que está enfocado en educomunicación interseccional y comunicación no violenta, que es una de las novedades que ofrecemos en esta segunda edición. Vamos a darle un enfoque a todo este tema de la interseccionalidad y la comunicación no violenta, que es muy importante. Y luego, en el segundo módulo, vamos a trabajar prácticas o experiencias que se han realizado en proyectos aquí en Barcelona y en diferentes partes del mundo, como por ejemplo África, Latinoamérica, Alemania, Irlanda. Y luego, por último, en el tercer módulo, pues la educomunicación para la justicia local aplicada a nuestro entorno. Esto quiere decir la parte práctica, ¿verdad? Vamos a desarrollar un proyecto, vamos a materializarlo, vamos a contar con algunas cámaras, luces, etcétera, un poco para que los participantes puedan vivir esa parte experiencial. Todo esto por 90 euros. 90 euros, que es el precio completo. Ahora, ofrecemos un descuento, un precio muy especial para todos aquellos estudiantes que quieran participar en el seminario. Será de 50 euros, estudiantes, personas jubiladas y personas en paro. Es un muy buen precio, tres módulos que la verdad ofrecen, digamos, un contenido integral y un contenido muy potente.
Muchas gracias. Y sabemos que ya nos has comentado que en la primera edición habrá que al igual que en la primera edición, haber profesionales invitados, tanto de Barcelona como de fuera. ¿Nos puedes contar un poco más detalles sobre estos nuevos invitados?
Vale, pues muy bien. Tenemos a una persona que nos va a colaborar dentro del segundo módulo, las experiencias, de un proyecto que se desarrolla aquí en Barcelona, y es David Picó. Él nos va a hablar un poco de su proyecto desde la mina. Entonces es muy interesante porque en la edición del 2017 él estuvo como participante y en esta edición 2019 él nos va a acompañar como ponente. Así que este es uno de esos invitados especiales que tenemos. Luego también tenemos a Rafa Crespo, que pertenece al CEA, Centro de Estudios Africanos. También nos va a hablar un poco sobre su proyecto. Marilyn Hitman, que viene de Irlanda. Ella ha desarrollado diferentes proyectos en Belfast. Es comunicadora y creadora audiovisual. Luego también tenemos a Karma, que también estuvo en la edición, en la primera edición, ex periodista y educomunicadora, es cofundadora de Teleeduca también, con muchísimos años de experiencia, y Alfredo Cohen, comunicador social, periodista, coordinador del Parlante, pues todos ellos con toda esta experiencia que tienen van a alimentar todos estos contenidos del seminario.
Y para que no le quede dudas a las personas que estén escuchando y tengan interés en inscribirse, ¿nos vuelves a repetir bien cómo pueden hacer la inscripción y cuáles son los datos de contacto?
Vale, pues muy bien. Entonces, atención, todos tomen notas, por favor. Tenemos la inscripción online. Entonces, lo que pueden hacer es visitar nuestra página educomunicación, bueno, la vuelvo a repetir, educomunicacion-glocal.elparlante.es, ¿vale? Uno también puede entrar a Google, por ejemplo, y colocar educomunicación glocal y te sale inmediatamente la página. Allí tenemos un link que es el link de inscripciones. Allí pueden hacer su registro muy sencillo, van a tardar un minutito nada más. Es una información básica. Y después de esto, la idea es que hagan el pago. Nos envían la transferencia bancaria a nuestro correo. El correo es educomunicacioglocal@gmail.com. ¿Vale? Así que es eso. Pueden consultar nuestra página, pueden escribirnos al correo. Tenemos un evento en Facebook también, Educomunicación Local. Allí también aparece el evento. Así que esta sería la forma de inscribirse y de acceder al seminario.
Muchas gracias, Juliana, por explicarnos con tanto detalle las características de esta formación. Estamos seguras que será de interés para nuestro público y esperamos que esta edición sea tan enriquecedora como la anterior.
Claro que sí, así será. Muchísimas gracias.
Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Esculeta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajutada Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Bé, com hem explicat a l'inici, en la segona part del programa d'avui ens endinsarem a la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu. És un projecte educomunicatiu que abordarem en profunditat en el proper programa monogràfic que farem aquí a Ràdio Fabra. Esperem que pugui ser en el de febrer. Ara escoltarem els i les veritables protagonistes de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, dels darrers tres cursos. Són els i les alumnes de 5è o de 6è de primària de les escoles participants, que són Baró de Viver, El Segre, Eulàlia Bota, Ignasi Iglesias, La Maquinista, L'Estel i Octavio Paz. Les veus han estat enregistrades el dia de la mostra, quan totes les escoles, al final de cada curs escolar, comparteixen els curtmetratges realitzats. Per això, expliquen als nens i les nenes participants què han portat a terme, quines tasques han desenvolupat i què ha significat per ells i per elles participar en aquesta experiència.
Jo penso que és una activitat
estat molt xula.
Ha estat fenomenal.
Ens hem divertit molt veient les pel·lícules.
Fer un curt no és tan fàcil com el que sembla.
Gravar, actuar...
Ens hem sentit com actors i actrius de veritat.
Ens ha agradat molt.
Hem après una altra manera, que no és estar amb les fitxes i els llibres.
A l'escola, com fem teatre, jo pensava que era... s'assemblava, no? Però no, és molt més diferent.
Aprenem mentre ens ho passem bé i llavors jo crec que és important que mentre que nosaltres anem aprenent, també ens ho passem bé perquè és el que fa que tinguem més ganes d'aprendre.
De l'audiovisual hem après que és molt important tenir un guió, perquè si no, no saps el que estàs fent ni el que està passant en l'escena.
Doncs que, bueno, darrere d'una pel·lícula hi ha molta feina, no només el que veiem a la pantalla, sinó tot el que és fer el guió, l'storyboard, l'edició, que també és complicada, tot.
Va ser complicat tot el procés d'elaboració del guió, però a l'hora de gravar ens vam adonar de l'important que era.
Que has de tindre molt clar el que vols fer, tindre un guió ben complementat i, bueno, no sé, i també treballar amb equip.
Per fer el curt hem hagut de fer un guió amb tots els plans que voldríem, que volíem que sortissin, amb què diria cada persona i així ho hem tingut tot ben organitzat per després, a l'hora de gravar, tenir-ho bé.
L'experiència de rodar una pel·lícula és molt xula i molt interessant perquè aprens moltes coses i és molt divertit amb els companys i tot.
Em va agradar més el rodatge perquè havíem de fer escenes i ens vam divertir molt perquè hi havia gent que ho feia millor o pitjor i era molt graciós.
Hem après a editar i a fer servir una càmera.
I el micro.
Jo pensava que es gravava tot seguit, que no anàvem canviant. Yeah. O sigui, que no es gravaven... Per exemple, estem al pati i una seqüència es grava tres vegades des d'un altre pla i jo no pensava que fos tantes vegades. O sigui, amb una ja feia prou, però al final tindre més d'una serveix.
És més complicat gravar del que sembla, que no sempre surt bé les coses que tu tens pensades i no surten igual i que poden haver-hi complicacions.
He après que no és tan fàcil fer aquestes coses. Jo em pensava abans que tu agafaves una càmera i podies fer qualsevol cosa que a ti t'agradés, però no. O sigui, és més difícil i més xulo.
Una pel·lícula és molt de treball perquè jo pensava que només era per ser una pel·li estudiar el guió i començar a actuar. I és escollir la música, els plans, i el color, i els efectes especials i tot.
El que ha sigut més difícil va ser fer el muntatge. Les efectes especials i tot allò.
Abans de tot, primer hem de fer un storyboard. És un dibuix. És un dibuix que representa com serà
l'escena. El pla.
Això sona el tipus de pla. I això és la descripció de l'acció i aquí són els diàlegs.
Ha sigut divertit perquè no ens aclaràvem, no repetíem moltes escenes. I editar està molt guai perquè, no sé, com m'ha agradat, pues, que editéssim nosaltres el que havíem gravat.
La posició de la càmera en les escenes té molta importància.
També hem après la importància de les ombres i la llum a l'hora de rodar.
Portar tot el material i tot per després poder gravar per escenes
des de diferents punts de vista,
les seqüències
i amb diferents plans. I també m'ha après que es necessita un croma per gravar si vols ambientar la pel·lícula en diferents llocs. No és indispensable que sigui de color verd, pot ser d'altres colors i per tant no es pot portar la roba del mateix color que aquest.
Quan una escena no val, pots aprofitar unes parts i les altres que no valen, no les fem servir.
Hi ha molts trucs que fan que el que es veu no sigui realment el que s'ha gravat.
En quin moment tallar-ho, si afegim més coses...
Ja que el que fem és tallar trossos i enganxar-los a l'hora d'editar el curt.
A una de les pel·lícules que hem fet hem reflectit el que hem après a explicar un consell per una vida més saludable.
m'he sentit una mica culpable i una mica malament a l'hora d'interpretar el meu personatge, perquè encara que ho fes ficticiament, no estava bé el que fèiem, aleshores jo crec que ha sigut una part molt important i una forma d'aprendre molt bona.
A més de que és una bona estona que estem amb els nostres companys, estem gravant vídeos i estem fent una activitat, també aprenem a treballar en grup, que tothom tingui les seves pròpies idees i que tothom pugui col·laborar.
Cadascú aportava el seu granet de sorra i al final ens ha quedat una pel·lícula molt divertida i a tothom li ha agradat i tothom ha rigut, tothom els ha semblat molt bé.
Hem vist que si hi ha un bon ambient de treball, els resultats seran molt bons.
Aquesta activitat ens ha fet treballar en equip i això ho hem de subratllar perquè és molt important.
He après a que a una pel·li el més difícil és que tots estiguem d'acord en el que volem fer.
Jo crec que és una activitat molt xula que val molt la pena i m'emporta una molt bona experiència d'això.
Ha sigut una cosa positiva en el curs i que li hem pogut treure molt profit. I seria xulo tornar a fer-ho a sisè.
És una experiència nova que agafes pel camí de la vida.
Ho acabem d'escoltar. Amb aquest projecte, els nens i les nenes es converteixen en autèntics i autèntiques cineastes. Ara hem parlat fins ara del procés, ara anirem als resultats, a comprendre també què en surt d'aquesta experiència. Amb l'acompanyament dels equips de mestres i també de Teleduca, l'alumnat construeix el guió de la història, grava el curtmetratge de forma participativa i edita la peça col·lectivament. I ho fan, distribuït, tot l'alumnat, en petits equips de realització. En passar pels diferents rols del procés de creació audiovisual, els i les alumnes es diverteixen alhora que aprenen fent, tal com hem pogut comprovar en aquest apartat anterior que hem escoltat les seves veus. En les darreres 6 edicions de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, s'ha acordat una temàtica transversal comuna com a punt de partida i font d'inspiració de tots els curtmetratges.
Hola, buenos días. Hoy estamos en el Colegio Ramón y Cajal para hacer otras preguntas sobre el tema de educación en este colegio de los años 60.
Con nosotros tenemos a Fernando, el director del Centro Ramón y Cajal. ¿Con qué recursos se contaba durante los años 60 para poder educar? ¿Eran los mismos que ahora?
Bueno, era muy diferente. Ara és impensable, no tenia un ordinador o internet o un munt de llibres. Abans pràcticament només teníem llapis i paper, alguna enciclopèdia antiga i poca cosa més.
Els anys 60 fou el tema triat per al curs 2012-2013. En van sortir noticiaris amb entrevista, com el que hem escoltat de l'escola Ramón y Cajal, que es deia Reviviendo los 60. També en van sortir reportatges i en van sortir ficcions, com ara Volem un món millor, de l'escola Baró de Viver.
Sortiu! És l'hora del judici! Ordre a la sala!
Nosaltres no fèiem res dolent. Creiem en altra manera de viure.
Lluitem pel dret de les persones.
Defensem la pau i estimem la natura.
Un altre món és possible!
Volem un món més just i digne per tothom.
Després va arribar un altre tema, la inclusió, que aquest va ser el dels anys 2013-2014, amb peces com, per exemple, Tots hi cabem, de l'escola Octavio Paz.
Per aconseguir canvis en la societat, cal canviar la nostra manera de pensar.
Tot ésser humà és en ell mateix digne i mereixedor de respecte. Tracta els demés com t'agradaria que et tractessin a tu. Tractem amb dignitat i respecte a tot el món. No hem de sentir llàstima de la gent que no és com jo.
Integració, qüestió d'actitud. Acció i efecte d'integrar. Els amics, familiars, veïns, companys i tots aquells amb els que ens creuem cada dia i no coneixem formen part de la societat en la que vivim i tenen els mateixos drets.
El tema escollit pel curs següent, pel 2014-2015, va ser ben diferent, la llum. D'on, aquí, l'escola Ignasi Iglesias va fer el curt El soroll que faltava i l'escola L'Estel, un altre curtmetratge que es deia L'alba i l'estrella.
senyor alcalde. Aquesta carta ha arribat per vostè.
Ajuda per als cecs. Tinc un amic cec que no pot creuar el carrer perquè el semàfor no l'avisa. M'agradaria, si pot ser, que posessiu semàfors especials. Moltes gràcies per la seva atenció. Amb molta a vostè esperem la seva resposta.
Estem en directe al programa de Bon Dia Actualitat.
Senyor alcalde, gràcies per venir, és tot un honor. I digui'm, per què ha descartat l'idea de posar semàfors especials?
Perquè no tenim suficients diners per posar-ho a tots els carrers principals.
Wash your mouth with gasoline and shave with broken glass.
Alba, vine, tinc una sorpresa per tu.
Vale, papa, ja vaig.
Tinc un regal per tu.
Ah, sí? Què és? Oh, moltes gràcies. Mira, aquí té tot l'estomí que m'ha regalat el meu pare.
Ah, que guai.
Mira, mira, mira.
Saps què? M'agraden tant les estrelles que voldria agafar una. La més brillant de totes.
Ja, jo també, són molt boniques.
Sí, són molt brillants. M'agradaria agafar la més brillant de totes.
Jo també.
No té límits. Tot seguit, després del tema de la llum, fou el torn de l'alimentació. Dels anys 2015 i 2016 és la producció que es diu, atenció, La traçabilitat de la patata, de l'escola El Segre.
Hola, bon dia. Sóc la Clàudia, la vostra presentadora, i us presentaré un documental sobre les patates congelades i naturals.
Hola, sóc en Biel i estic collint patates amb el meu company en Pere.
Quan tens que començar a plantar les patates? Quina època és on s'adapten?
Cal començar-les a plantar al març i es recullen al juny. Les patates s'adapten a tot tipus de sol, però vol un terreny esponjós, ben drenat i ben treballat. Els grills s'han de plantar mirant cap al cel a l'hora de plantar-los. Hi ha mil varietats. Aquesta és la Mona Lisa.
L'aigua va ser la temàtica inspiradora dels curts produïts al curs 2016-2017. Ja ens estem acostant. Destaquem un fragment del curtmetratge Salvem el futur, també de l'escola Baró de Viver.
Hola, em dic Universe, vinc del futur i vinc a avisar-vos que l'aigua al futur s'està acabant.
Això és una broma.
De què aneu disfressats?
Ei, que no és carnestoltes.
Jo sóc la Planet i això no és cap broma, és un tema seriós. Al futur l'aigua s'esgota, cada dia veig plantes que es moren, els animals s'estan extingint, hi ha sequeres constants i les persones estem quedant sense aigua per cuinar i per beure.
Això no pot passar.
No és cap broma, és un tema seriós que ja veureu. Per si canvieu d'idea, us dono aquest pergamí on trobareu la màquina del temps per arreglar aquesta desgràcia.
Avui, dilluns 8 de gener de 2040, em posem tristos perquè continuem desapareixent més espècies.
Sí, aquesta setmana han desaparegut els últims exemples d'orques i dofins blaus.
Molts països s'estan quedant deshabitats per manca d'aigua.
Quina barbaritat! Com hem arribat en aquest punt?
Et recordes d'algú, carinyo?
Ah, sí, això em recorda quan...
Vinc del futur.
I això no és cap broma.
Igual el futur s'està acabant.
És un tema seriós.
Ja veieu que no només és la imaginació, és el compromís també dels nens i les nenes amb el món on viuen. Finalment, aquesta història del Baró de Viver ens va portar que el curs passat, el 2017-2018, apostéssim pel tema El futur a Sant Andreu. Un bon exemple d'enfocament és el que es deia Monuments de Sant Andreu en perill, de l'escola Eulàlia Bota.
Escolteu, nois, no creieu que tot està molt estrany i que falta alguna cosa?
No sé, però les campanes haurien de sonar ara, ja que són les 7.
L'església no està!
Ni tampoc el camp de futbol, perquè aquest matí he anat a piscina i no hi era.
Qui és aquí, senyor?
A mi em sona.
El Sabim, no?
Per què porta la càmera de fotos?
Ai, ja ha fet desaparèixer el Versalles!
Ja tinc el Versalles i demà a 6 faré la Fabra i Coats.
Què diu? Què?
Que demà vol fer desaparèixer Fabra i Coats.
Quedarem demà
a la Fabra i Coats. L'hem d'atrapar. Porteu tot el que pugueu per parar-lo.
D'acord, adeu.
Doncs sort que vam tenir aquestes salvadores i aquests salvadors de Fabra i Coats, si no, avui no podríem ser aquí. També destaquem que l'escola La Maquinista es va atrevir a fer-ho en anglès. Aquí teniu un fragment d'un dels curtmetratges, The Perfect Up.
Do you remember when we were young?
Yeah.
I was a mechanic.
I was a basketballer.
I was a footballer.
I used to be a scientist. And I still am. Well, well, I think I can do something about this.
Marta, where are you going?
I have an idea.
Hey, good morning. I want you to tell you a good surprise. I just invented one app. With this app, we will be young again.
Good job!
This is the perfect app. Who will try it first?
Me, please.
I can repair again.
Oh my god, we can jump in the road.
I can play football.
Well, well, I think now it's my turn. Oh no, it's not possible. There is no wifi. I will remain old.
Ai, la gran varietat d'històries sorgides a partir d'un mateix tema. Evidencien, de fet, la creativitat dels nens i de les nenes de Sant Andreu, però no només d'aquí, d'arreu. Ni en la millor època dels estudis de Hollywood, això, perquè hem arribat a fer 28 curtmetratges a la mostra del curs passat, del 2018, 25 a l'edició de 2013, sobre els anys 60, 18 que s'inspiraven en l'aigua l'any 2017, 15 al voltant del tema de la inclusió, que va ser el 2014, 22 peces audiovisuals que parlaven de l'alimentació al 2016 i 18 que abordaven la llum al 2015. I totes diferents. En total, 126 curtmetratges en 6 edicions de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu. Això, hem fet els càlculs aquests dies, i ens dona una mitjana de 21 creacions per cada curs escolar, incrementant la qualitat de procés i de producte any rere any. No es pot demanar més. Esperem que aquest recorregut us hagi resultat prou interessant. Potser, com ho és aquesta experiència pels infants que ideen i realitzen aquestes històries tan originals. Moltes gràcies per acompanyar-nos durant aquest tercer programa de Cinema Infants, dedicat a l'educomunicació. Us hem parlat del seminari. No oblideu d'apuntar-vos i, si us interessa, us recordem la web, que és, atenció, atenció, tenim amb la veu de la Juliana,
és educomunicació-local.elparlante.es.
Molt bé, gràcies. I també us hem acostat una mica a la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu, que ben aviat us presentarem molt més a fons. Esperem que hàgiu gaudit molt de tots els continguts. Us esperem el mes vinent, amb el proper programa, que serà també a Ràdio Fabra. A veure si aconseguim alinear els estels i comptar amb dues convidades, la Cati Caparrós i l'Anna Garcia, i un convidat, el Carles Pinar, molt especials que ens ajudin a resseguir la trajectòria de la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu i també del seu projecte antecessor Entra la Tele, que es remunta a més de 20 anys enrere. Hem fet el programa, el Christian Len, moltes gràcies una vegada més, el David Campillo, que avui no ens acompanya però està amb nosaltres, la Matilde Molnar, que també ha prestat la seva veu, la Marta Junco, que és la responsable de la càmera i de les fotografies, i jo mateixa, Carme Mayugo. Moltes gràcies per participar-hi a la Luciana Sotelo, del Parlante. I fins la propera, ens veiem!